Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
La katana ja està ben afilada i a punt per decapitar espectadors. Kill Bill ha tornat a les sales de cinema amb una versió integral que uneix la primera i la segona pel·lícula, de manera que ofereix l'experiència tal com la va idear originalment Quentin Tarantino. Tornen les arts marcials, els personatges extravagants, les frases lapidàries i els jocs estètics d'una pel·lícula que és una gran història de venjança, potser la més gran història de venjança del cinema recent i la que ha tingut un impacte més rellevant. Un impacte en la cultura pop, amb una protagonista que és una dona empoderada i enfurismada que farà pagar la injustícia i la violència a la qual ha estat sotmesa amb sang. I un impacte cinematogràfic, amb una atrevida fusió de gèneres on hi va caber pràcticament de tot, del western a l'anime, en la que és segurament l'obra més postmoderna de Quentin Tarantino i una celebració del cinema més popular. Per això, avui, comencem el programa entrant a fons en l'univers de Kill Bill i ens farem preguntes 20 anys després. És la pel·lícula més Tarantino de totes? Continua viu el debat entre homenatge i plagi? Hi ha una lectura en clau feminista de la pel·lícula? Se la pot fins i tot considerar pionera en aquest sentit? I sobretot, hem perdut l'esperit juganer que reclama aquesta pel·lícula? Per fer aquesta dissecció tinc aquí amb la katana a punt, espero que això no acabi en un bany de sang, o potser sí, la Glòria Salvador Corregel, Manu Iáñez i l'Ofèlia Carbonell. Com esteu?
Molt bé.
Molt preparats.
Amb katana, fusell, ganivet...
Tots els estris que puguis trobar. Recorda que aquí agafen cadires també, el que faci falta.
I a punt de volar per sobre d'aquesta taula, no? Fent aquells gestos tan bonics.
Sí. No tenim fils d'aquells per subjectar gent,
fils.
Però
ho podem fer de natural.
Es podríem incorporar. Comencem per la idea més essencial de Kill Bill, que és una història de venjança. La pel·lícula comença amb un primer pla molt angoixant del personatge d'Uma Thurman ensangonada i a punt de rebre un tret a la cara d'un personatge que no veiem i que després sabem que és en Bill. És un inici impactant, sobretot perquè efectivament, en Bill acaba disparant i aquest tret serà el greuge que motivarà la seva venjança, que és el fil conductor de la pel·lícula. És un fil conductor molt important, primer perquè la venjança és un tret en comú de molts dels referents de Tarantino per fer la pel·lícula i després perquè al final és el que més ha quedat de la pel·lícula 20 anys després. És la gran història de venjança del cinema recent, gran en el sentit que té dimensions èpiques, tant per la durada total com per la quantitat de coses que hi passen, que són moltíssimes.
Moltíssimes coses, amb un grau de violència molt brutal des de l'inici. Jo recordo que al començament de la trajectòria de Tarantino, amb escenes molt brutals a Reservoir Dogs, hi havia un cert debat sobre quin era el pes i com havíem de jutjar la violència en el seu cinema. Crec que Kill Bill va clarificar força les coses en el sentit que és una violència molt brutal, però molt amoral també, que està utilitzada com un component gairebé lúdic, plàstic, i en aquest sentit Kill Bill és insuperable. No? I tot el discurs que té també com a rerefons, no? Sobre la violència i totes aquestes capes que has anat mencionant, Toni, i que analitzarem, enriqueixen molt la pel·lícula. No?
I, de fet, en relació a això que deies ara, no? És a dir, hi ha una primera escena que és fonamental en relació a aquesta idea de la venjança. De fet, apareix aquest rètol, no? A l'inici de la pel·lícula, que és un proverbi on es diu, no? Que la venjança és un plat que se serveix fred i a partir d'aquí tot arrenca, no? Clar, fixem-nos en diverses coses, no? La primera és que aquesta venjança neix a partir d'aquesta idea de maternitat robada, no? És a dir, una dona que estava a punt de tenir una criatura i que algú li extorsiona, no? Se l'endú, aquesta criatura. I aquesta venjança neix d'aquí. Després, que aquesta venjança, diguem-ne, està en l'origen de la pel·lícula en el moment en què Uma Thurman i Quentin Tarantino, en el rodatge de Pulp Fiction, no? Parlen de pel·lícules sobre venjança i allà decideixen que volen fer una pel·lícula sobre la idea de la venjança, no? Per tant, tenien clar que aquest tema era a la base de tot això. I després, clar, aquesta idea de la venjança és el motor narratiu, però de fet serveix per reconstruir una identitat fracturada, no? Que és la de la protagonista llista. I tot això parteix d'aquesta llista que ella fa i que coneixem des de l'inici de la pel·lícula, on apareixen uns noms, els noms d'aquí, de les persones que a la primera escena són els que executen aquesta violència que ara deia el Manu, no? És a dir, que d'alguna manera tot neix en aquest moment i tot està relacionat amb aquesta idea de venjança, que al cap i a la fi el que busca és cosir un temps trencat, no? És a dir, eliminar unes figures del passat per anar reconstruint una identitat, no? Que és la de la prota.
I parlaves, Glòria, d'aquesta idea d'identitat fragmentada i fracturada, i el cos de la pel·lícula també està fragmentat, no? I això és molt característic de Tarantino des de la primera pel·lícula que va fer, Reservoir Dogs. Jo recordo l'impacte de Kill Bill, de sobte tornar a aparèixer, tornar a veure el personatge de John Travolta quan havia mort un parell d'escenes abans. Sí. I tot això amb Tarantino és una passada, com jugar amb l'ordre, amb la cronologia dels seus relats.
Sí, no? A més, ara parlant d'identitat, justament que també la va reconstruint per l'espectador, no? Que nosaltres no sabem ni com es diu la protagonista fins ja gairebé al final de la pel·lícula, no? I que anem aprenent a mesura que passa la pel·lícula, amb aquesta reconstrucció narrativa que fa, anem entenent, ah, val, que va aprendre això d'aquesta persona, que coneix això, ah, val, que és una alumna avantatjada, ah, val, que no sé què, i llavors és com que anem també reconstruint-nos amb ella.
Clar, és que de fet no sabem que és una alumna avantatjada fins al final de tot. Sí. És a dir, veiem les capacitats que té a l'inici de la pel·lícula, no? En aquella primera escena amb Bernita Green, no? Que és la primera persona que mata, però no entenem per què té aquestes capacitats, no? I al final de la pel·lícula, de fet, veurem en aquesta lliçó cruel, no? D'aquest personatge que és Pai Mei, que de fet ella ha adquirit un seguit d'atributs, no? I de coneixements que tenen a veure amb això. I per tant, aquest desordre té a veure amb aquesta idea, no? Aniràs reconstruint tot aquest trencaclosques que té totes aquestes peces, se t'explicarà tot de manera desordenada i al final tindràs la imatge completa i ho entendràs tot.
Clar, és que està molt ben feta perquè és ordenada i desendreçada alhora. És a dir, hi ha un ordre que és la llista. O sigui, en el moment que tu et plantegen la llista i que ha d'anar ratllant noms, d'alguna manera dona una direcció de la pel·lícula, estàs esperant el següent nom, però alhora tot això t'ho està explicant d'una manera tan desendreçada que en realitat saps molt poc de la protagonista fins al final. De fet, és una pel·lícula que es gaudeix molt de tornar-la a mirar, perquè un cop saps d'on ve tot, qui és ella, quina relació té amb Bill, tot canvia una mica, i és molt intel·ligent la pel·lícula en la manera com va preservant la identitat d'aquest personatge i les seves intencions i d'on surt tot fins pràcticament al final.
Ara has dit una cosa molt bonica, que és ordenada i desordenada a la vegada. Efectivament, és una pel·lícula molt desestructurada, però quan te la mires bé, te n'adones que hi ha una voluntat de que segueixi aquesta estructura, en gran mesura perquè té una simetria molt clara. I perquè si et mires la primera escena com de la primera meitat del que abans era Kill Bill 1, no? I et mires la primera escena de la segona meitat, que és el que abans era Kill Bill 2, veus que hi ha una clara simetria, és a dir, les dues parts comencen en el mateix punt, no? Però és que després la resta d'escenes que van venint, el moment de l'hospital on ella haurà d'alguna manera de retornar, no? A la vida, amb l'escena on ella està enterrada viva, que també haurà de retornar a la vida, també són escenes que són paral·leles. És a dir, l'estructura té un clar paral·lelisme entre la primera i la segona part. Si anéssim repassant totes les escenes, aniríem veient com sempre hi ha un eco, una correspondència d'una part a l'altra. Però en canvi és totalment desestructurada, no?
Això és interessantíssim i pot obrir un cert debat respecte a com es pot gaudir més l'univers de Kill Bill. A mi em sembla aquesta oportunitat que ens dona la distribució i el propi Tarantino d'ara veure tota l'obra sencera d'una tirada és interessantíssim, però jo reivindico moltíssim el que va significar veure Kill Bill 1
i després mig
any abans de Kill Bill 2, perquè és veritat que hi ha aquests paral·lelismes, aquestes simetries, però també per mi hi ha grans diferències entre les dues pel·lícules, en el sentit que el que era el volum 1 de Kill Bill per mi és l'apoteosi d'aquesta idea del refregit, de referents, la idea d'una pel·lícula feta de pel·lícules amb personatges sense cap tipus de rerefons, que són purs arquetips cinematogràfics, aquesta idea del pastitx postmodern,
sí,
i després
no,
una segona part on la cosa adquiria més rerefons, on els personatges anaven adquirint més profunditat psicològica. Jo tinc una anècdota personal que penso que té relació amb això. Vaig poder entrevistar Tarantino al Festival de Cannes quan ell va presentar Death Proof allà, i el moment més impactant d'aquella entrevista va ser un moment ell no havia fet tantes pel·lícules fins aquell moment, però li vaig preguntar quina era la seva pel·lícula més personal fins aleshores, i em va dir Kill Bill. I li vaig preguntar, i per què? I em va contestar, no t'ho puc dir. Molt estrany, eh? Perquè Tarantino té respostes per tot.
Sempre, sí.
Però aquí hi ha alguna qüestió d'implicació personal, de la implicació que també va tenir el fet de treballar tant de temps amb Uma Thurman, sí, en la creació d'aquesta obra.
No em sorprèn, en realitat.
I jo crec que hi ha quelcom també de relació amb la idea de maternitat, amb la, sí, figura materna, que va reemergint, que jo crec que emergeix amb molta força i amb molt de fons, mm, a la segona part de Kill Bill, que això, que una segona part que té molta gravetat, una primera que és molt lleugera i una segona amb molta gravetat, una experiència cinematogràfica interessantíssima.
Ja en parlarem després de si és millor separar-les o mirar-les. Jo sóc partidari de mirar-la sencera del principi al final, eh? Crec que aquest canvi, uh-huh, és interessant. Però abans continuem parlant del tema de la venjança, perquè és molt interessant. Sí. Primer perquè és el fil conductor. Dèiem que és una gran història de venjança, però és que la protagonista actualment també és una gran icona de la venjança. De fet, una de les decisions, estem parlant molt d'estructura, però una de les decisions més modernes de la pel·lícula és tenir justament una dona com a protagonista. I té sentit, perquè la idea de Kill Bill és de Tarantino i Uma Thurman. Però jo, també una mica aquesta part de personal és perquè, clar, deu ser una pel·lícula que hauria de créixer, doncs això, en converses amb Uma Thurman. De fet, als crèdits hi apareix una Q més 1 en referència de
a la creació del personatge.
Més Uma, perquè la creació del personatge va ser dels dos, però no deixa de ser transgressor en aquest sentit. Té una dona protagonitzant una història típicament masculina i vista amb aquesta, amb la perspectiva que ens dona el temps, Kill Bill ara és un referent per totes les pel·lícules de dones que es vengen, sobretot d'aquest gènere, subgènere del rape revenge, no? La venjança de la violació.
Sí, ara crec que també estem ara com molt acostumats o acostumades, no?, amb aquest gènere, i no sorprèn gens, per exemple, de Promising Young Woman, no? Jo com també recordo moments de buscar a internet llistes d'aquest tipus de pel·lícules, Sympathy for Lady Vengeance. També és veritat que en el moment en què va sortir, i també potser jo entre els meus amics que érem adolescents, que estàvem així, no ho vam interpretar com una cosa de venjança femenina, no? Perquè té aquest pes, aquesta cosa tant, no?, que era una heroïna que els nens al meu voltant volien ser aquesta heroïna. I llavors crec que això també li dona com un pes molt fort al personatge.
Clar, és que no és incompatible una cosa amb l'altra, no?, al final.
I hi ha un element també de subversió, perquè en el fons els referents que acaben composant aquest personatge femení són molt masculins, no?
Absolutament.
Tota la qüestió del Bruce Lee, els vestits que porta ella...
Sí, Charles Bronson,
clarament, com a gran referent de l'univers de les pel·lícules de venjança, no? I hi ha una subversió de gènere molt, molt interessant.
Clar, sí, aquesta és una de les coses més interessants que fa en realitat Kill Bill, que és tots els referents que fa servir, excepte... No, n'hi ha algun que no, ara en parlarem, però la majoria de referents dels que fa servir i de gèneres amb els quals treballa tenen sempre el protagonista masculí, i aquí en canvi ell fa aquest canvi. Sempre m'he preguntat motivat per què, si és perquè la idea inicial o aquesta gestació inicial del personatge ja el va fer amb Uma Thurman,
probablement,
i això té un factor clau, o hi ha alguna altra motivació al darrere, però en tot cas, vist ara 20 anys després, és un personatge pioner en molts sentits.
Home, i és un personatge icònic, no? És a dir, encara ara veia que aquestes bambes que porta a la pel·lícula encara les venen.
Onitsuka Tiger,
sí, sí. És que a més s'han posat molt de moda
una altra vegada.
Sí, sí, i entre, jo no sé si la gent entre qui s'ha posat de moda ho té gaire present el referent, perquè ha patat molt per Pinterest, per TikTok, entre influenciadores que no parlen de cinema, precisament.
Hem parlat de la història de venjança, hem parlat d'aquesta protagonista femenina que té al centre, després hi tornarem, però ara és l'hora d'entrar, jo crec, que en una de les coses que és més interessants d'aquesta pel·lícula, que és la quantitat d'enorme de citacions que proposa Tarantino en aquesta pel·lícula. Perquè
quanta estona tenim, Toni?
No ho sé, però jo he vist vídeos a YouTube que no sé si són més llargs que la pel·lícula en si mateixa, però gairebé, resumint-los tots. Clar, és que és molt postmodern, i en el seu moment hi havia el debat sobre si feia homenatges o si plagiava referències poc conegudes per l'espectador. Però ara aquest debat ja ha caducat, no?
Home, jo crec que parlar de plagi amb Tarantino és un error, sí, perquè de fet és algú que reescriu, és a dir, té la capacitat d'agafar elements de la cultura popular, essencialment del cinema, i donar-los, diguem-ne, una altra vida, una nova vida, a través d'una mirada molt personal, perquè és algú a qui de seguida identifiques. És a dir, quan tu veus una imatge d'una pel·lícula de Tarantino, ràpid, saps, per la música, per la composició del pla, pel tipus de muntatge, pel ritme.
Pel ritme, sí.
Pel ritme, no? O sigui, saps que allò és Tarantino, per tant, si fos algú que plagiés, el que faria és imitar una cosa sense gens de personalitat, i ell el que fa és tot el contrari, és a dir, li dona una nova, l'insufla, no?, una nova vida, reescriu moltes coses, en gran mesura, els gèneres cinematogràfics, no?
En aquest sentit, per mi el que és molt, molt interessant és com, si ens centrem en la qüestió cinèfila, com aconsegueix barrejar elements de territoris tan, tan dispars, no? Elements que ja pertanyen al que podríem considerar un cànon cinematogràfic. Penso, per exemple, hi ha un pla a contrallum d'un personatge sortint per una porta que pot remetre clarament a The Searchers, mm-hmm, de John Ford, o utilitza aquests intertítols que remeten a l'univers de Jean-Luc Godard, que és el primer gran, sí, sí, creador a partir de la barreja, no?, de referents. I després hi ha tota la qüestió que ve molt del cinema oriental, doncs del cinema de Wuxia, no?, que són aquests espadatxins capaços de volar, fins a qüestions del cinema de Bruce Lee, aquesta barreja d'alta i baixa cultura. Clar, és molt excitant.
Hi ha sobretot, però, baixa cultura, no?, en general, sí. És a dir, hi ha les referències, evidentment mencionat, doncs això, les arts marcials xineses, l'espagueti western, el cinema de samurai japonès, el cinema d'explotació,
l'anime.
El gènere noir. Encara que hi hagi aquestes referències també, que diguéssim, estiguin en un nivell més elevat, per dir-ho d'alguna manera, que tampoc és que hi hagi nivells, però perquè ens entenguem, no deixa de ser una mena de carta d'amor aquesta mena de gèneres que de vegades han estat considerats de baixa estofa, no? Que sí, ve aquí Tarantino i els reivindica i els reinventa.
Sí, de fet, a mi m'agrada molt revisionar Kill Bill, també perquè ho he sentit com una, ara que ja de més gran, també potser tinc més referències, ho he vist com això, com una mena de reivindicació, carta d'amor o de joc, no?, d'anar passejant la protagonista en tots aquests universos que, tal com està feta la pel·lícula, fins i tot poden ser una mica tancats en si mateixos,
sí,
no? Ara estem en un western, ara passem al següent capítol i estem en un anime, ara passem al segon capítol i estem en una pel·li de Kung Fu, i que serveixen, no?, per explicar també justament d'on treu les habilitats la protagonista, gairebé com si fos, em recorda una estructura de videojoc o d'anime, no?, quan t'han d'explicar d'on ha pres el Kamehameha, el Son Goku, no sé.
Sí,
i també m'agrada molt perquè justament que Tarantino està tan obert, no?, en ensenyar el seu amor per aquests àmbits, després, ara, actualment, a sèries d'anime d'ara se'l referencia sense parar. Un dels casos és, per exemple, Chainsaw Man, que fa tot el seu, la seva introducció és Reservoir Dogs i Kill Bill, justament.
Clar, tot això es retroalimenta, no? Jo crec que un dels grans plaers de la pel·lícula és aquest, és anar detectant totes aquestes cites, de vegades molt directes, no? El vestit, no?, groc que porta Uma Thurman.
Sí, el joc de la mort, aquest és...
Aquest és indiscutible, no? Vull dir que hi ha moltes cites directes a moltes pel·lícules, però n'hi ha moltes d'indirectes, no? Per tant, al final l'espectador s'entrega, no?, a veure tots aquests elements i a intentar-los desxifrar. De fet, abans parlàvem de la venjança, no?, i d'alguna manera podríem dir com que la pel·lícula juga, per una banda, a desenvolupar aquesta trama, no?, de la venjança d'aquest personatge, i a la vegada hi sobreposa tota una altra trama que té a veure amb aquesta codificació de referències, no? És a dir, mentre estic veient, no?, el que fa aquest personatge, tot allò que vol aconseguir, a la vegada també estic veient tota aquesta mescla i hibridació d'elements, no?, heterogenis, i d'alguna manera també ho he de desxifrar, no?, perquè tot això m'està intentant dir alguna cosa, m'està intentant explicar alguna cosa. Jo crec que són pel·lícules que tenen una quantitat de capes de lectura infinites.
El que és molt maco de les grans pel·lícules és que a vegades deixen enigmes oberts.
Sí.
I jo tinc un gran dubte que encara m'acompanya respecte a Kill Bill i el tractament de Tarantino dels referents. I és... si ell està tractant de manera com democràtica, si ell està realment mirant de tu a tu a tots aquests referents de la cultura popular, o ell els està convertint en quelcom més monumental. Perquè la cadència, abans parlaves del ritme, Glòria, mm-hmm, i la cadència de les escenes són sempre una mica més lentes que els referents originals. Tot està una mica més estirat, és una mica més llarg. Jo crec que hi ha un component com de ritualització, mm-hmm, fins i tot en relació als referents, que fa que que no sigui del tot cultura popular. És aquest dilema que tinc. Penso que són pel·lícules que estan més pensades per ser ensenyades al Festival de Canes que a un videoclub.
Clar, les fa més grandiloquents en general,
sí,
jo
sí,
diria.
Hi ha un
factor de grandiloquència que no sé si ve tant amb aquesta intenció que deies, Manu, o simplement amb la idea que té ell de fer una gran èpica, no? Perquè la pel·lícula està plantejada com una gran èpica i com una odissea també de la protagonista. Mm-hmm. Especialment si la mires des del principi fins al final, la quantitat de coses per les quals passa. Mm-hmm. Per tant, és tot com molt gran, no?
Sí.
I d'aquí...
Monumental, no?
Clar, d'aquí passa que hi ha algunes escenes, per exemple, tot el que té a veure amb el gènere de les arts marcials, si tu compares, mm-hmm, per, allò, plano, una escena amb l'altra, veus que el tractament és molt més lent, però justament aquesta... Però tampoc molt... pèl més lent, mm-hmm, però aquesta lentitud és aquesta adherència al ritual dels gestos, eh? Mm-hmm. Al final el que està fent és apreciar-lo més, és a dir, el potencio més perquè el gaudeixo més, és com si assaborís una mica més aquests referents que tant li agraden i alhora els fa molt grossos.
Els fa molt grossos i els fa molt cool, no? És a dir,
sí, és l'altre factor.
És l'altre factor, no? És a dir, és aquesta cosa que quan veus un determinat gest amb un determinat ritme, amb un determinat ralentí, uau, no? Aquell personatge és com que encara t'agrada més, encara t'atrapa més, perquè allò que està
és
fent...
És molt Wong Kar Wai en aquest sentit.
Sí, vull dir, clar, és molt diferent, però a la vegada és veritat que hi ha com un efecte...
Clar, tu mires una pel·li del German Show i la compares amb Kill Bill, sí, per posar un referent directe, i una és cool i l'altra no. Aleshores, què està passant aquí?
Clar, doncs que té a veure tot això que estem parlant ara, no? I que té a veure també amb l'actitud dels personatges.
So, Oren, any more subordinates for me to kill?
Hi!
Coco, Dani!
Bingo! Sochi wa Black Mamba. Onegai goto no tsumori?
Parlàvem de referents, evidentment fer... llistar-los tots seria una cosa absolutament inacabable, és la gran virtut de la pel·lícula, però n'hi ha alguns que tenen més pes que d'altres. Un de molt gran és Lady Snowblood, de Toshiya Fujita, que al seu torn està basada en un manga. Mm-hmm. També hi ha, jo diria que un referent molt pesant aquí també és el cinema del German Shaw, mm-hmm, evidentment Bruce Lee, i l'estil de Sergio Leone també és molt important per aquesta pel·lícula. Amb tots els referents, sé que aquesta pregunta és difícil, però amb quin us quedaríeu?
Clar, jo crec que, a veure...
O amb quin gaudiu més? Va, és una pregunta més personal.
Jo crec que el look d'ella, no? El look amb el xandall aquest, que no és el meu xandall, eh? És un...
El joc de la mort, eh?
Sí, o sigui, jo crec que el vestit groc amb les ambes grogues i tota la gestualitat, no? De la lluita a la casa de les fulles blaves, que remet, com dius molt bé, no? A Game of Death, de Bruce Lee, jo crec que és una icona molt clara,
no? És que ja
no?
Va fer icònica Bruce Lee.
Clar, aquí ja fem la re-icona.
Clar, aleshores també fa icònica el personatge de l'Uma Thurman.
Clar, perquè tu quan la veus a ella per primera vegada, ella ja és cinema abans d'actuar. És a dir, ella abans de posar-se en moviment ja és Bruce Lee, ja porta la motxilla tot allò que representava aquell personatge, i aquí ella es converteix en una altra cosa, no? És a dir, que és un cos que hi arriba carregat d'història en aquest moment. Això és el que jo crec que ens agrada d'aquestes cites directes. I després a mi també m'agrada molt tot el que representa el personatge d'El Driver, que no l'hem citat encara, que és el personatge que representa Daryl Hannah, que és un personatge, no? Bueno, que està molt relacionat amb, també amb una violència molt excessiva, no? Amb una actitud molt excessiva, amb el vestuari aquest d'infermera, no? L'ull tapat, no? Com si fos una pirata. Vull dir que també és una figura que remet a personatges femenins del cinema de sèrie B, del Black Exploitation, no? És a dir, figures femenines molt poderoses, no? I ella, de fet, és un personatge que és molt estúpid en el fons, no? Perquè s'entrega a Bill, però veurem que és una dona que en un moment determinat també juga un paper molt important a la pel·lícula, perquè mata, no, a Bat, que és un dels personatges a qui vol matar també la protagonista, i actua com una mena de figura femenina que encarna, no, també una voluntat de venjança, de violència i de fer mal, no, als homes.
Clar, si jo m'hagués de quedar amb un element referencial, potser em quedaria amb la qüestió de la katana, no?
Mm,
I com aquest objecte que està tractat amb un fetichisme realisme brutal, travessa en realitat tot un univers cinematogràfic, no? Des del cinema clàssic de samurais fins a la qüestió més moderna dels show, i que també ens revela que Tarantino a Kill Bill, a més de referenciar i homenatjar molts altres cineastes, està sent ell mateix també, perquè ja ho havia fet a Pulp Fiction, no? Mm-hmm. L'escena mítica en què Bruce Lee ha d'escollir una arma per defensar Marcellus Wallace, es queda amb una katana, òbviament, no? Aleshores, jo reivindicaria també que Kill Bill no només és un pastitx de moltes coses, sinó que també és una obra eminentment tarantiniana.
Sobre la katana, només deixem afegir una cosa, i és que la katana, en tota aquesta reescriptura que fa del western Tarantino, substitueix l'arma de foc, no? És a dir, que aquí, en aquest pastitx postmodern, no?, que fa Tarantino, substitueix, i a més fa una cosa, i és la següent: cada vegada que un personatge intenta eliminar Uma Thurman amb una arma de foc, no se'n surt, perquè s'equivoca. És a dir, l'arma de la pel·lícula, com molt bé has dit tu, Manu, és la katana. Amb la katana es poden tallar molts caps a la vegada, que és el que fa ella. Però, en canvi, quan la intenten disparar en diversos moments, Bernita Green, Bats, sí, el propi Bill a l'inici de la pel·lícula, no la maten de debò. Per tant, jo crec que aquesta importància de la katana és fonamental. I després també és un element quasi ben místic a la pel·lícula, no? Quan ella, en un parell de moments, no té aquesta katana a les mans perquè la perd, són els únics moments que té de vulnerabilitat. És a dir, és un element quasi bé màgic. I és curiós perquè, paradoxalment, és un element que a vegades, diguem-ne, pot generar una situació com a còmica, no?, però que a la vegada és com a molt transcendental. I aquesta barreja, això és tan tarantínia.
Sí, ara he pensat també, la katana dona l'oportunitat, no?, d'aquests membres del cos que van sortint volant i llavors surt la sang disparada, que jo sé que és una referència a una altra cosa, però jo de petita ho havia vist primer a la pel·li de la família Adams, abans que això, que sé que no és la referència. I jo em quedaria potser, no sé si referència, però amb el personatge de Bobo Yubari, que justament ha sonat abans, perquè sé que no és que sigui copiat o manllevat de Battle Royale, no?, però sé que Tarantino, com li va agradar, no?, aquesta pel·lícula i aquesta actriu en aquesta pel·lícula, i m'agrada que entre samurais i yakuza i mafiosos introdueixi la Gyaru, la noia, l'estudiant japonès amb l'uniforme d'estudiant japonès, que tot i que no mata gent, no és aquesta figura contracultural al Japó del moment.
Doncs jo em quedaré, és una mica estrany la meva proposta, crec, però jo em quedo amb David Carradine. El fet que fitxi a David Carradine, perquè clar, la pel·lícula homenatja moltíssimes coses, però entre les quals Bruce Lee. I David Carradine li va prendre a Bruce Lee un dels papers de la seva vida, que és la sèrie Kung Fu, perquè per motius racials, perquè consideraven que Bruce Lee tenia trets massa asiàtics, i aleshores van acabar agafant el seu lloc a David Carradine, malgrat que el projecte de Kung Fu, i em sembla que és bastant obvi, quan fas el lligam, venia de Bruce Lee. Aleshores, que vingui Tarantino i digui, farem una pel·lícula que consisteix en matar a David Carradine, em sembla el millor homenatge possible que se li pot fer a Bruce Lee. I tots aquests moments on apareix la música d'Ironside, que també és una altra referència, que és molt interessant, perquè no homenatge tant a Ironside, sinó a una pel·lícula on s'utilitzava la música d'Ironside en el moment que el protagonista era a punt d'atacar. I m'encanta aquest ús descol·locat de les coses, no? En el sentit de, sembla que sigui una referència d'una cosa, però no, és una referència de la referència.
Clar, és una de les màgies de Tarantino, no? Abans parlava la Glòria de la reescriptura, jo he mencionat abans, això sembla una pel·lícula que hagi d'estar en un videoclub, però es va presentar al Festival de Cannes i ara ho tenim com una obra absolutament totèmica i canònica. És la màgia de Tarantino.
Sí, a mi em fa molta gràcia també a nivell música, que fa funcionar molt bé moltes escenes, però com no li sap greu posar les sirenes trepitjant una cançó, un tema superdelicat i super delicat, no? I tornen a sonar les sirenes.
I de cop i volta et ve amb Ironside.
I clar, en relació a les músiques, ell sempre sap perfectament en quin moment ha d'entrar una música, no? És a dir, a la primera escena de la pel·lícula és fonamental Bang Bang de Nancy Sinatra, però després serà fonamental en el mateix moment, quan es reprèn aquesta escena, una peça de Ennio Morricone, no? I clar, aquí estàs fent una connexió amb l'espagueti western, no? És a dir, sempre hi ha aquest subratllat i aquest descol·locar, però que explica moltes coses.
Clar,
no?
O està Bernard Herrmann amb la seva peça de Twisted Nerve que hem sentit abans, però en realitat està pensant en el gran Herrmann de les pel·lícules de Hitchcock, mm-hmm. que ell després homenatjarà de manera molt, molt evident a Death Proof. Està tot allà barrejat, i però almenys alhora revelant, no, la rellevància històrica d'aquest cinema popular.
Tota aquesta barreja que comentem podria sortir molt malament, però en canvi l'artefacte que en surt té una potència narrativa enorme, no? És a dir, és una pel·lícula que se t'emporta, i vista avui no em va dir gens, per si de cas algú s'ho pregunta, no em va dir gens ni mica.
Això que comentes és interessantíssim, i jo durant molt temps no tenia clar si Tarantino era un millor narrador o un millor creador d'universos visuals i de cossos, o d'artesà de cossos en moviment. I és quelcom que encara tinc certs dubtes. Jo crec que Kill Bill és una de les seves pel·lícules on millor estan hibridats aquests dos grans talents tarantinians. I penso que els dos Kill Bills originals, els dos volums originals, revelen una mica aquesta dicotomia, no? La primera part és pur moviment. Potser el volum 1 de Kill Bill de Kill Bill és la pel·lícula amb més acció de tota l'obra de Tarantino, i en canvi la segona part jo crec que és més de diàlegs, més d'aquest joc amb la paraula. També no hem parlat massa d'això, però el pes que tenen els discursos convertits en elements gairebé també rituals, això té molt pes en l'obra de Tarantino.
No, jo em preguntava més com encaixen tots aquests elements, no? perquè són elements que hi ha moments que són dissonants. És a dir, per exemple, la referència al... Ara no recordo com en diuen, però aquesta mena de cop de puny, sembla que en diuen dels cinc dits,
sí.
que colpeges algú i després fa cinc passes i li explota el cor, que és absolutament delirant, que ve una pel·lícula dels germans Shaw, diria que ve d'allà.
Sí, sí.
Tot i que jo la vaig descobrir amb el manga El puny de l'estel del nord, que és bastant similar la idea. No sé si l'un es va encomanar també de l'altre, perquè això ja no saps mai. Però com encaixa això, per exemple, aquest moment del cop de puny o l'extracció d'un ull, amb un drama de relació de parella mentor, que és el que acaba sent el tram final de la pel·lícula? Com pot ser que no xoquin en cap moment?
Jo crec que aquí un element clau és l'autoconsciència.
Sí.
Que Tarantino, totes aquestes combinacions, tots aquests canvis de ritmes, salts entre uns referents i d'altres, ho està fent des de la més absoluta autoconsciència. No és una casualitat. No, potser en el moment de la creació, quan ell estava sentat a la seva taula de guionista escrivint el guió, potser en algun moment quelcom va sorgir per pura intuïció. Però jo crec que després tot està treballat i calculat al mil·límetre, com ja ho va fer Godard en la seva època, i Tarantino ho converteix en un art més postmodern.
Clar, aquí en aquest sentit, per exemple, al final de la pel·lícula, si us recordeu, quan tenen una conversa David Carradine i Uma Thurman, no?, i a l'escena final, ell li parla de Superman. I clar, dius, com pot sortir Superman en aquesta pel·lícula, no? I clar, surt Superman en un moment en què aquell personatge, que és David Carradine, que és el personatge que probablement més teoritza la pel·lícula sobre el propi cine, sobre la pròpia pel·lícula i sobre el propi exercici cinematogràfic, no?, que està fent Tarantino, parla de la protagonista, no?, i li diu, Clark Kent era la disfressa, i tothom es pensava que la disfressa era el vestit de Superman, no? És el mateix que et passa a tu, és a dir, tu et penses que la disfressa és l'assassina amb el vestit groc, no? Perdona, aquest ets tu, no? Llavors, jo crec que, o sigui, que tot, com ho fa per conjugar-ho tot? Doncs perquè estem en un univers essencialment cinematogràfic. Llavors, ell el que fa és tenir la capacitat d'ajuntar tot aquest seguit d'elements i generar una mena d'espai-temps únic que només pot existir en el cinema. How many times
have you heard someone say? Hem dit, comentàvem abans, que és una pel·lícula que canvia a mesura que avança, i això crec que es nota especialment mirant-la com un tot. Normalment argument a favor de mirar-la com un tot. perquè sobretot a l'inici s'explica gairebé tot a través de l'acció i, com deies tu ara, Manu, al final s'explica tot a través del diàleg.
Sí, jo crec que és una pel·lícula que, com molt bé explicava abans el Manu, no? Té una primera part on hi ha un collage exuberant, no?, d'elements, hi ha una violència fortíssima i, en canvi, té una segona part que és molt més íntima, que és molt més reflexiva, molt més introspectiva, no? És a dir, que la primera part es construeix com una mena de celebració de la violència. La violència és un espectacle visual, aquesta batalla contra els Crazy 88, no?, que probablement és el moment culminant de la pel·lícula, arriba a una abstracció formal, no?, fins i tot. És un moment de musical, podríem dir, no?, aquell moment en què la pantalla es converteix en un blau profund i davant hi ha unes siluetes, i tot això després es converteix en la segona meitat en una pel·lícula de molts més temps morts, més diàlegs, hi ha més dilatació del temps, aquesta idea a vegades a Tarantino de dilatar una mica el temps fins que tot explota, no? Jo crec que la pel·lícula a la segona meitat es desplaça cap al melodrama,
sí,
perquè, clar, el melodrama té a veure amb la relació mare-filla, però també té a veure amb el vincle amorós amb Bill, no? I tota la primera meitat de la pel·lícula, diguem-ne, l'objectiu és venjar-se de Bill, però després Bill és una figura afectiva molt conflictiva. Per tant, el clímax final, per exemple, això, que ara mateix el comentaves, Toni, l'atac aquest amb els cinc dits de la mà, no? És una mena de clímax com a íntim i petitet, no? És un moment, no és una gran batalla, no? És un cop i quasi ves com si li robés el cor, no? És, te l'arrenco, no? Però en el fons perquè t'estimo molt, ja. És veritablement ambigu aquest moment.
I és un, com un memento mori brutal, no?
Sí.
Un moment com de consciència sobre la mort, no? El personatge encara estarà viu abans de fer aquestes cinc passes, però ja està mort. Es pot veure com una meditació sobre la mortalitat.
Sí.
També.
Hem parlat molt d'ella, sobre com ella és una màquina de matar, essencialment, sobretot durant la primera part de la pel·lícula. És una màquina de matar que sobreviu absolutament tot, perquè hi ha moments que dius, i d'aquí com sortirà? I se'n surt, i fins i tot enterrada se'n surt, no? Però ella, a part de ser una màquina de matar, també és un personatge que rep molta violència, i moltes vegades aquesta violència en molts moments és una violència sexual a través de... hi ha tocaments, hi ha comentaris del... recordo, per exemple, no el mentor del Bill, gairebé cap al final, que és com una mena de proxeneta, que li parla com si pogués posseir el seu cos. Bueno, en Bach, el personatge d'en Bach allà a l'hospital.
Sí.
En fi, és a dir, és plagada de personatges que creuen que poden fer el que vulguin amb el seu cos.
Sí, jo amb aquest revisionat sí que vaig tenir en alguns moments una mica de sensació de, entre cometes, torture porn, no? Com de recrear-se molt en l'expressió de patiment, no? amb el cos, no? Fins i tot en el moment en què ha de començar a moure els dits, no? O sigui, hi ha una cosa de no en diria morbositat, i tampoc penso que després de la pel·li es victimitzi de cap manera la protagonista, sinó al contrari, no? Però sí que hi ha aquesta cosa de fer-te molt palès i físic el patiment, no? I que aquesta venjança té un sentit i que no només es venja... Al final sembla que no només es venja d'en Bill, no? Sinó de com tot aquest món en contra seva, que suposo que podem llegir en clau feminista.
Sí, de fet, és que jo estava fent aquesta lectura feminista perquè realment sí que és veritat que hi ha molta violència, diguéssim, arts marcials, però n'hi ha molta que són comentaris, per exemple, comentaris sobre el seu atractiu.
Jo crec que aquesta lectura feminista és més fàcil fer-la avui que aleshores.
Sí.
Perquè realment, per exemple, amb les primeres pel·lícules de Tarantino, no? Sobretot Reservoir Dogs i Pulp Fiction, van haver-hi comentaris sobre que potser hi havia com un toc de misogínia en el seu cinema, perquè els seus personatges moltes vegades són molt masclistes, no? Jo crec que Jackie Brown va canviar una miqueta les tornes. Amb Jackie Brown, Tarantino demostra que té una sensibilitat per apropar-se a l'univers femení i d'una manera enriquidora i amb complexitat. I aquí el Bill, tot això està plantejat d'una manera més salvatge, no? I també crec que aquesta lectura potser no la podríem fer amb tanta claredat si Tarantino després, a altres pel·lícules, com per exemple a Django desencadenat, on hi ha aquesta crítica a la qüestió de l'esclavisme, o a, per mi, The Hateful Eight, una pel·lícula que almenys a la crítica dels Estats Units no els hi va agradar gens, els hi semblava com una espècie de cúmul de violència sense sentit. Per mi, The Hateful Eight és una pel·lícula que ajuda a pensar l'Amèrica contemporània i l'Amèrica de Trump i tota la història de violència que arrossega els Estats Units. Amb tot això, el que vull dir és que a mi em sembla que Tarantino és un cineasta més polític del que sembla. Mm-hmm. I aquesta possibilitat de llegir Kill Bill com una obra amb una vessant feminista té molt sentit.
Clar, però alhora... Digues, Gloria, digues.
No, anava a dir que en relació a això que diu el Manu, també hi ha una altra qüestió, que és que fixeu-vos que la majoria de pel·lícules de Tarantino són corals i s'expliquen de manera coral. És a dir, que passes pel punt de vista de diversos personatges, no? Repetim un mateix moment, retornem sobre un determinat moment o expliquem coses des de punts de vista diferents. En canvi, Kill Bill no. Kill Bill és el punt de vista de la protagonista. Estem sempre amb ella. Per tant, se li dona un protagonisme que els altres personatges de les altres pel·lícules normalment no tenen, i en aquest cas és una dona, i crec que el que deia ara el Manu de a Jackie Brown ja comença a fer un gir i Kill Bill seria com la culminació d'aquest gir, jo crec que també té a veure amb aquest fet, no? Amb el fet de situar-la ella tant en el centre i posar-la ella, diguem-ne, en aquest punt de vista.
Clar, aquesta lectura feminista de Kill Bill que la podem fer, i sóc el primer que hi està d'acord, sobretot vista en perspectiva, penso, però no deixa de xocar molt amb el que sabem de l'entre bambalines de la pel·lícula, perquè Uma Thurman va denunciar públicament tant a Tarantino com a Harvey Weinstein per una situació d'abús de poder que es va produir durant el rodatge.
Sí, de fet, el passi que jo vaig ser veient aquesta versió llarga de la pel·lícula, hi van haver xiulets i crits quan va sortir al principi de tot el nom de Harvey Weinstein. Sí, és una cosa difícil d'ignorar, no?, quan comences a veure la pel·li. Alhora tampoc és l'única pel·li on ha participat Harvey Weinstein, no?, i com... Bueno, com que crec que llavors hauríem de denunciar com totes les pel·lis on han anat sortint. Sí que després d'entrevistes posteriors Uma Thurman ha explicat que Tarantino se li va disculpar per un incident que va haver durant el rodatge amb un cotxe, on ell va insistir molt, sí, que ella no fes servir doble, i que ella després havia descrit com una negligència i un abús de poder. Ella diu que se li va disculpar i també ha explicat que estava molt content que se li acceptessin les disculpes.
Clar, però és difícil fer aquesta lectura alhora que tenim tot aquest coneixement, perquè a més ella diria que té encara d'aquell accident, té unes seqüeles aquí a la part darrere de l'esquena.
És un gran problema històric. El rol que ha tingut la figura del director o fins i tot directora en els rodatges és una qüestió delicada. Hi ha uns equilibris de poder molt, molt delicats.
I el rol del productor, no?
Encara sí, més. També. També és un personatge, ara que parlem molt de personatge, però també és un personatge que al tram final de la pel·lícula s'acaba destapant com un personatge que en realitat el que fa és posar la maternitat per davant de tot, fins i tot per davant de la seva pròpia felicitat, perquè la vida que ella es busca per poder criar la seva filla és una vida que no li agrada en absolut.
No, de fet, quan Bill li pregunta tu hauries estat feliç casada amb aquest home? Ella diu que no, té clar que no. Clar, ella diu que era la manera de tenir la seva filla, no? I per tant ha perdut, diguem-ne, aquesta oportunitat. Ella, clarament, abans ho dèiem, no? És a dir, és una pel·lícula de venjança i al final és una pel·lícula sobre la maternitat, no? Sobre el fet de ser mare. I tu ara parlaves de l'ambivalència, no? Del sentiment que té ella. Si recordeu l'última escena, que és aquell moment que ella està com tirada a terra en un lavabo i està plorant i rient a la vegada. És un moment en què ella, per una banda, és profundament feliç perquè ha retrobat aquesta filla que ni tan sols sabia que era viva, però per altra banda ha perdut Bill per sempre. És a dir, hi ha una tristor, hi ha una renúncia, no?, al final de la pel·lícula, i tot això té a veure, doncs, amb això, amb aquest creixement, amb aquesta evolució, amb aquesta reconstrucció de la seva identitat que fa al llarg de la pel·lícula i que, com abans deia l'Ofèlia, no?, descobrim el nom d'ella quasi bé al final. Fins al final no sabrem que es diu Beatrix Kiddo, no? No, perquè si ho recordeu són aquell VIP, no?, a l'inici de la pel·lícula.
Jo no tinc tan clar que plori, que això evidentment és interpretable, que plori pel Bill.
Com per la vida, no?, que ha perdut.
Per tot el que ha patit, no? Clar. És aquesta combinació, aquest plor que et surt al final després de tot el que has aguantat, perquè al final en Bill és algú de qui ella estava fugint.
Sí, fins i tot per mi hi ha una cosa com catàrtica, no?, amb aquest últim conflicte amb en Bill, perquè tu t'esperes després de les dues pel·lícules, no?, que ara hi haurà una gran batalla, no?, un gran duel, com diu el tema de la banda sonora, i al final passa això que li fa com aquests sincopets i s'acaba així, i s'acaba d'una manera com molt, molt, molt fina i delicada, no? I ara també pensar justament amb això de la maternitat, no?, que la primera companya a qui mata, un cop la mata, hi ha la seva filla present i li diu, quan siguis gran, vine'm a buscar, t'estaré esperant, no?, com aquest cicle constant, no?, com de venjança que no s'acaba per haver perdut en aquesta relació entre mares i filles.
Doncs Kill Bill, que ha tornat als cinemes amb aquesta versió integral. Aquí hi ha partidaris de tot, no? Tu, Manu, continues pensant en Kill Bill, el díptic. Tu, Ofèlia, estàs més convençuda de la versió integral de la pel·lícula?
Sí, és que l'he gaudit molt. O sigui, quan, a més, sento que m'ha permès fer... Hi ha una pujada molt forta en el que és la primera pel·li, no? I que a mi abans sempre em passava que, potser per gustos personals meus, m'agrada molt més la primera que la segona. I amb aquesta versió integral, doncs, sento que Tarantino m'ha fet baixar com mica en mica, com per un tobogan lent, fins arribar en un final que he gaudit més que en la versió original.
Sí, per mi em sembla una oportunitat d'or veure-la així. Segueixo guardant en el fons del meu cor l'experiència d'haver vist el volum 1 i uns mesos després el volum 2.
Home, jo crec que veure-la sencera, que és com l'havia pensat Tarantino, clar, és un privilegi, i per tant jo encara no l'he vist sencera, però n'estic convençuda, com deia l'Ofèlia, que m'agradarà molt.
Doncs mira, a partir d'avui la teniu als cinemes, la versió integral de Kill Bill, aquesta gran venjança amb aquesta heroïna, aquesta icona, que podríem afegir-li l'adjectiu feminista al darrere, crec que ha quedat força palès, i sobretot aquesta gran pel·lícula on arriba a barrejar de tot, es gaudeix molt, i sobretot no passa res. Jo, és que aquesta capacitat per... No passa res en el sentit de...
Ara hem de tornar a obrir el debat, Toni? No ho podem deixar així, això.
Ara no m'heu entès. En el sentit que podem barrejar-ho tot, podem fer un cinema que és purament gaudidor, i no passa res en el sentit de... que ningú diu, ai, això és menor. Sí, yeah. Crec que hem perdut una mica... Tornant-la a mirar, em fa la sensació que hem perdut una mica... la capacitat per anar al cinema a gaudir i ja està.
Home, és que Tarantino sempre ens proposa divertir-nos molt. Ell és el que busca, divertir-nos profundament i fer-nos entrar de ple en aquell univers i oblidar-nos del món real i de les coses que passen. Per això és aquest univers tan, tan cinematogràfic, i per això té aquesta capacitat, no, de xuclar-te cap a dintre i de fer-te disfrutar tant la pel·lícula.
Doncs gràcies als tres per aquesta anàlisi. Glòria, ens veiem aviat.
Sí.
Manu i Ofèlia, ara anem amb la resta d'estrenes. Vinga, fins ara.